La Xerranca, magazín familiar per petits i grans.
Bon vespre. Avui comencem el nou magazín familiar per petits i grans, La Xerranca. Sí, La Xerranca, el podreu escoltar els dilluns cada 15 dies de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 6 a 7 de la tarda. Dins del programa comptarem amb diverses seccions fixes i vosaltres també tindreu una secció especial per vosaltres, digues la teva. Aquesta secció serà un micròfon per vosaltres.
Pels nens?
Sí, per tots els nens que vulgueu venir a explicar coses o a proposar coses.
També hi haurà entrevistes. Si heu fet algun invent o si heu participat en alguna activitat i voleu que altres nens ho coneguin, podeu venir a explicar-ho aquí a la ràdio.
I qui el fa, aquest programa?
Som el mateix grup de persones que portem el programa Hi havia una vegada.
El de contes?
Això mateix. Hi havia una vegada que el podeu seguir escoltant a l'horari habitual, el dels dimarts als diumenges de 8:45 del vespre.
I a La Xerranca també hi haurà conte?
Sí, però un conte especial. Però no em feu desvetllar totes les sorpreses de cop. Tenim un munt de sorpreses i fins i tot endevinalles.
Ai, explica, explica.
Doncs en la primera part del programa vindran de la Biblioteca de Sant Feliu a explicar les novetats, a recomanar-nos llibres. També ens indicaran quins són per nens grans i quins pels que comencen a llegir.
Ah, això anirà molt bé per quan vulguem anar a la biblioteca a agafar un llibre en préstec.
Esclar. I què us sembla si donem pas a la secció De cap a la biblioteca?
Que va ser una història llarga en una nit del mes de juliol.
Hola, Pilar, benvinguda a La Xerranca.
Hola, bona nit.
Avui has vingut tu, oi? Però em sembla que alguna vegada també vindràs acompanyada.
I tant que sí. Ens ho combinarem també amb la Teresa. Cada 15 dies vindrem i explicarem coses diferents.
Molt bé, que ens portareu llibres de la ràdio o...
Mira, avui sí que he portat llibres, però també altres vegades parlarem de tots els serveis que hi ha a la biblioteca, del que podem trobar i també d'algunes de les novetats.
Perquè aquí a Sant Feliu ja hi ha molts nens, oi, que van a la biblioteca?
Sí, la veritat és que cada vegada en venen més, però encara em sembla que no hi han vingut tots.
Ah, doncs tothom ha d'anar-hi, fitxar.
I tant que sí.
I què ens portes avui?
Mira, avui he triat uns quants llibres que són novetats. Aquest estiu, especialment, vam fer una tria per als més joves. Hem portat alguns llibres de la Tina Superbruixa, que els hi agrada molt. Avui n'he triat dos així. Un és Tina, el salvatge oest, i l'altre Tina, boja pel futbol. És molt divertida perquè, com diu el títol, és la superbruixa. També un altre que els agrada molt i que també hem procurat ampliar és El cas de la penya dels tigres. Són llibres que cada vegada resolen un cas diferent i com que els agrada molt els de misteris, doncs aquí en tenen uns quants. Aquest, per exemple, es diu La dama blanca. I encara per als que tinguin por, El cau de la por. Ui. També és del mateix autor.
Ara que ve la castanyada i aquestes coses del Halloween...
Aquests són per aquests dies. Avui he portat un que es titula L'últim home llop. No sé si serà l'últim.
Uix!
Mira, també he portat alguna cosa per als més petits. Així ens aprenen coses i es van fent grans també. Un es diu A cal metge. Són llibres que els pares poden ajudar molt amb els nens i els poden comentar tots junts. I després, com que també aprenen moltes coses a l'escola, n'he portat dos. Un es titula On és el triangle i així comencen a aprendre les formes. I l'altre es diu M'agrada el blau. I així van aprenent els colors.
Ah, i aquest que deixes aquí en un costadet?
Mira, aquest de fet no és una novetat perquè ja fa temps que el tenim. Però l'he portat perquè em sembla molt adequat per aquests dies que estem. Es diu La meva primera guia de bolets.
Ah, mira, l'original.
El que passa que Els grans ja ho sabem, que no tots els bolets són bons. I amb aquesta guia es pot ajudar en els més joves a conèixer-los una mica.
I aquest llibre també el deixeu en préstec?
També se'l poden emportar. I a més, no solament aprenen diferents tipus de bolets, sinó que també tenen les parts del bolet. Ah. Aprenen de com creixen, on es poden trobar, i fins i tot també hi ha alguna recepta.
Uf!
Carai, quin munt de coses interessants!
I tots aquests que has portat així juvenils són de tots de misteri, així que és el que et sembla que més atrau poder aquesta franja d'edat?
Aquesta franja d'edat ens els havien demanat. Ja en teníem uns quants, però com que hem vist que la gent els demanava més, doncs hem fet una compra, per dir d'aquesta manera, hem ampliat la col·lecció. De totes maneres, sempre arriben llibres molt interessants, perquè no tots els llibres que portarem aquí seran llibres d'aquests narrativa per llegir, sinó que també hi haurà alguns llibres per aprendre coses.
I a la biblioteca, a part de llibres, també teniu molts CDs.
Tenim CDs de música, que també van venint molt sovint. I després un altre dia també parlarem de les revistes, perquè aquest sembla que és un món que la gent no se'n recorda. Tenim revistes per grans i també revistes per nens.
Sí, és veritat, normalment les entrevistes ho identifiques més pels grans, oi? Pels petits vas als llibres directament.
Uh-huh. I hi ha algunes de les revistes que tant poden ser pels pares com per als infants. I així els dos plegats poden aprendre coses.
Està força bé.
Doncs sí. I també teniu pel·lícules en DVD de coses, no? Especials, no pel·lícules que es puguin trobar en videoclub, sinó unes pel·lícules més específiques, oi?
I de fet, hi ha una mica de tot. De DVDs hi ha pel·lícules que no són pel·lícules de les últimes que pots veure en el cinema, perquè per això ja vas en el cinema, no? Sinó són pel·lícules que ara costen una mica de veure, però també són molt actuals. I després també tenim DVDs que són reportatges. Reportatges que quan la gent comença, doncs a vegades també s'hi enganxen, perquè reportatges sobre animals, per exemple, sobre ciutats, ja no són aquells específics que són per aprendre alguna cosa en concret, sinó per conèixer una mica de tot.
Molt bé. Home, doncs està molt bé, perquè ara sabem més coses de la biblioteca que no sabíem.
I tant.
I també la biblioteca es fa servir per més coses, per explicar contes, per tertúlies...
Això són les activitats que fem moltes activitats i que més o menys a l'agenda les anirem dient ara cada dia. Quines activitats fem? Pues l'hora del conte per als infants, aquesta ja és fixa.
Ui, que atenció, que s'ha canviat el dia, que s'ha canviat el dia.
Ja no és el divendres?
Ara ja no és el divendres, ho fem el dimecres a mitja setmana.
Va.
I així, de totes maneres, també donem més amplitud a que la gent vingui, perquè els nens avui en dia tenen moltes coses i si sempre ho fem en divendres, doncs...
Va, no els hi va bé. I què serà, a la mateixa hora?
Aquest any, sí, els dimecres, però a les 6 de la tarda ens sembla que és una hora raonable, perquè els més petits poden venir i tenen temps suficient després per anar a casa a sopar i a dormir. De totes maneres, també l'hora del conte tampoc no és pels petits, vull dir que també a vegades s'expliquen contes per una edat una mica més grans.
Jo crec que hasta els grans ens pot agradar això d'anar a l'hora del conte, no?
I tant.
Oh, jo m'hi distrec molt, també.
I també ara feu uns tallers d'escriptura o així, que vaig trobar molt... molt interessant, no? Això ja està en marxa?
Avui ha sigut el primer dia que han començat. Ho porta el cos de lletra, que són el Salva i la Ruth. L'any passat ja es va fer i va tenir molt d'èxit i aquest any continuen. I em sembla que és una cosa força interessant perquè els nanos surten molt contents i s'ho passen bé. I entremig doncs, tenen els llibres, que és una cosa que tots hauríem de portar a sota el braç, que dic jo.
Sí. No, mai, que també és una eina molt bona, perquè després a l'hora de redactar coses a l'escola o fer treballs tindran més facilitat a l'hora de redactar, no? D'escriure.
Més rapidesa amb la lectura, que això també els ajuda molt, i després a redactar. Vocabulari també és una de les coses que avui en dia els hi fa
falta.
Sí, doncs sí.
Està bé.
I quines coses més feu? Perquè em sembla que també feu un club de lectura especial per al jovent, no? Bueno, pels nois, em sembla, entre 9 i 12 o...
Sí, aquest any hem començat ara el Club del Gomet Verd. Els diem el Club del Gomet Verd perquè és la franja d'edat. Els llibres per ells porten el gomet verd per diferenciar-los.
Ah,
hem començat van començar abans de l'estiu i ara ja han fet la segona reunió ara al setembre i ara ja preparant la de l'octubre. També en llibres molt, molt macos, molt variats i segur que els agradarà.
Molt bé, doncs quina moltes tasca. Gràcies per haver vingut, que ens has explicat moltes coses que no sabíem. Fins d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies hi tornem a veure'ns.
Wow. Molt bé.
Adéu.
Adéu. Bolles, planetes i el sol. Pugen cocodrils,
pugen cocodrils.
Mosseguen teixit,
mosseguen teixit.
Venen ocellets,
venen ocellets.
Piquen amb el bec,
piquen amb el bec.
La corona al cap,
la corona al cap.
Sopa del vespre, vull sopa, sopa, sopa del vespre, vull sopa jo. Sopa, 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 és un menjar que et col·loca.
Cuinar és divertit.
Amb tants llibres m'ha vingut gana.
Sí, a aquesta hora molts de vosaltres segur que esteu sopant, o alguns fins i tot ja ho heu fet i us esteu rentant les dents. És clar que si poguéssiu ajudar els pares a fer el sopar, segur que aniríem més de pressa.
Oh, però els nens no poden cuinar.
Ah, qui ho ha dit, això? Aquí la xerranca tot pot ser. Escolta, escolta, quina és la propera part del nostre programa.
Sopa és un menjar que et col·loca...
Tenim la secció Cuinar és divertit. Aquesta secció l'hem pensada perquè els més petits de cada casa ajudeu a fer el sopar. I per això, cada programa vindran el Pau Corderes i el Pep Barberà, cuiner del Robert de Nola, i ens explicaran receptes que podeu fer els nens sols. I les receptes que les hagueu de fer servir ganivets o focs us hauran d'ajudar algun agut. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Hola. Què ens dieu? Que cuinar és divertit?
I més menjar.
Bueno.
Sí, sí.
Ens porteu alguna recepta o alguna cosa?
Evidentment, sí? Evidentment. Abans per aquí deien receptes i em sembla que haurà de ser avui una recepta. En tot cas, és un programa que ens agradaria dir de tot i sobretot doncs aplicar-ho a la taula i no només saber cuinar, sinó saber menjar i saber el que menges.
Ah, està molt bé, una bona alimentació, no?
Sí, sí. A partir d'ara intentarem que la gent de casa cuini, s'ho passi bé i puguin menjar una miqueta de tot, des de les verdures, els peixos, les carns i tot allò que els nens acostumen a odiar, que arribin a estimar-ho i a menjar-ho amb ganes.
Molt bé. Doncs ja, em sembla molt interessant això que voleu dir. A veure què direu.
Bueno, en primer lloc, doncs, el que hem dit, conscienciar una mica tant els pares, conscienciar-nos, perdó, els pares, tant els pares com els nens. Hem fet una mica de manual improvisat amb el Pep perquè anem una mica malament d'hores. I bé, coses tan senzilles i tan comuns i que es fan cada dia com... saber parar una taula, com que els nens disfrutin a la taula i que vegin com els pares també ho fan. I això són exemples doncs, que no s'han de perdre, i sabent doncs, el dia a dia que cada vegada passem menys hores a casa i moltes menys hores a la cuina, doncs potser una mica doncs, tornar-ho a aplicar, no? I bé, donar forma, doncs, donar forma a tota la vida del menjar i de la cuina.
Sí, perquè moltes vegades ens passem quasi bé tot el àpat dient seu-te bé, posa els peus avall, fer servir bé la forquilla...
Jo penso que bé, jo a mi, per exemple, a la meva infància no, tampoc m'han aplicat una... no ha sigut una idea de sergent, no? Jo penso que el pare no ha de ser un sergent ni la mare, sinó que tot comença a la cuina, no, Pep?
Sí, jo crec que havíem de començar ja, que els crios comencin a passar-s'ho bé al moment d'anar a comprar tant els productes, anar al mercat amb els pares, començar a conèixer els productes com la pastanaga, veure què és una pastanaga, un pèsol, ajudar a pelar pèsols i començar a entrar dins del món de la cuina, que entre tots jo crec que ens ho passarem molt bé i podrem fer moltes coses. Avui la intenció era començar ja a treballar una miqueta aquests aspectes i començar ja a marcar una miqueta tot el tema de l'alimentació, i avui ja començaríem per la part de les verdures, perquè fa 4 dies va ser la fira de carbassa i avui ja començaríem a parlar una miqueta sobre el tema de les carbasses i què podem arribar a fer amb una carbassa.
Ah, molt bé, perquè a més la carbassa és un ingredient bastant oblidat, no? És part molt... de la crema de carbassa i poca cosa més sabem, oi?
Sí, bueno, avui començarem amb una recepta de crema de carbassa, però intentarem donar-li la volta i que la gent, els nanos sobretot, puguin entrar a la cuina i ja començar a fer una guarnició divertida per la sopa, perquè no només sigui aquella sopa odiosa que sempre es troba en el plat amb aquell color i la cullera i prou, no?
Clar.
Intentar que comencin ja a treballar-la ells a la cuina i que vegin el que és la carbassa i el que es pot arribar a fer amb tota la carbassa, des de les fulles fins les pipes i les llavors, el que es pot fer, olis i moltes coses.
Ai, no sabia que les fulles es feien servir.
Sí, sí, es pot fer servir de tot, des de les fulles, les flors, intentar moure'ns dins el món de la carbassa.
D'acord.
Bueno, si us sembla, comencem pel tema de la recepta. Primer, diferenciar una mica el tema d'una sopa i una crema. Avui portem una crema, però també ho podem aplicar amb una sopa. La diferència, l'única diferència, i els francesos això saben molt bé, és l'aplicació d'un greix, substituir potser l'oli per la mantega o la crema de llet, llavors això seria una crema. Quan parlem d'una sopa, faríem un caldo lleuger d'una verdura, del que faci, del que sigui, i llavors ens parlaríem d'un caldo. Avui ho apliquem més cap a una crema i, si et sembla, Pep, tu dius els ingredients o...
Sí, no, avui fem el que seria la crema carbassa. Per fer la crema carbassa el que ens faria falta seria per fer per 4 persones, més o menys. Necessitaríem un parell de cebes, necessitaríem més o menys un quilo de carbassa un cop pelada i un punt de sal, el pebre o nou moscada opcional, la mica de l'oli, i després opcional podem treballar tant amb crema de llet com afegir un formatge, el formatge que més us agradi a casa. Hi ha gent que fan servir els quesitos aquests típics, es pot fer servir un formatge d'ovella, es pot fer servir un formatge de cabra, el que tingueu més a mà. I a partir d'aquí el que fem és el procés per fer la crema seria amb la ceba tallada ben fineta, la posaríem a coure amb una miqueta d'oli i en seguida que comença a blanquejar li afegiríem la carbassa, tota pelada i tallada ben fineta. Un cop ja tot això comença a estar ben tendre, després quan ja li afegiríem el caldo vegetal o en tot cas aigua normal i corrent. Ho deixaríem bullir una estona, un quart d'hora, fins que veiem que està ben tou tot, després ho trituraríem tot i aquí ja li afegiríem tant el formatge que haguem decidit posar-hi o una miqueta de crema de llet i la sal, el pebre i nou moscada opcional. Tot això ho trituraríem i a partir d'aquí ja muntaríem la guarnició, que la guarnició se n'encarrega més el Pau, que en sap més d'aquestes coses.
Bueno, pel que fa a la guarnició, si parléssim, per exemple, d'una sopa, tant podríem fer posar una pasta que fos divertida i que entrés per la vista de la canalla, i en aquest cas doncs, amb el Pep hem triat un formatge, i ell m'ho ha dit, el formatge que hi hagi a casa, depèn de la renta, depèn del que hi hagi a la nevera. També podem fer un contrapunt amb un formatge blau, amb menys quantitat sempre, però avui hem decidit que amb un formatge de cabra, per exemple, hi quedaria prou bé. Jo penso que podríem fer unes boles, aprofitant que és un formatge doncs tendre i que es pot moldejar molt bé amb les mans,
Vols dir aquell que és com un rulo, el rulo de cabra? O...
Tant pot ser el de rulo, que jo crec que és un formatge de cabra, però amb un pèl d'acidès més potent, i aquest sí que l'hauríem potser de diluir amb una mica de nata o crema de llet. De fet, als supermercats o mercats sempre trobem aquests formatges tendres en una terrina que es poden... Bueno, que només traient-los de l'envàs ja es poden manipular, no? I llavors ens hem proposat fer aquestes boles, aviam si ens segueixen des de casa, fer unes boles més o menys del mateix tamany i que puguin entrar d'una sola mossegada a la boca, això és important. Llavors, suposant que la crema és calenta, aquest formatge l'hauríem de temperar una mica fora de la nevera durant una estona. I un cop fetes aquestes boles que hem dit, llavors aprofitaríem el que és la llavor, si aprofitem el màxim de la carbassa, i aquesta mateixa llavor que la podem comprar pelada i torrada, es podria acabar de torrar una mica més al forn perquè tingués aquell punt calent i aquell punt que traïs aquell punt d'oli que és prou interessant. Llavors la picaríem petita, com si estiguéssim picant quicos o qualsevol altre... Això mateix. Com aquell qui fa els panellets amb ametlla, no? Llavors, aquesta pipa de carbassa se li donaria un punt de sal i aquestes boles anteriors que hem comentat es podrien arrebossar d'aquest picadillo, entre cometes, de pipa de carbassa. Això que hi aportaria la crema? Bueno, portaria doncs, un punt salat, un punt cruixent... diverses coses que no estan al paladar de cada dia, als menús diaris, i que si ho apliquem a casa, doncs per què no, pot ser una història d'una crema de carbassa prou bona.
I és un toc divertit també, que dius tu.
Penso que sí.
Sí, és una manera d'entrar que els nens ja entrin a dins de la cuina. La crema la poden fer els pares, que és la part calenta, la de tallar i la de treballar, i després al mateix temps tens el nen al costat que va veient com anem treballant la crema i al mateix temps ells poden anar fent el formatge i les poden anar arrebossant amb les pipes aquestes titulades. En aquest cas, em oferir les pipes de carbassa podríem fer amb el que tinguéssim més a mà, amb ametlla talladeta petita, amb quicos picats, amb qualsevol altre fruit sec que poguessin treballar els nens mentre estan van muntar les boletes ells i es van posar en el plat. I després ja un cop feta la crema ja la serveixes ben calentona per sobre i ja tens el divertiment aquest de l'hora de menjar una crema, ja no menges només una crema, sinó que ja l'acompanyes amb alguna cosa molt diferent i que el nen hi ha participat.
I tot també va molt en funció del que està a casa, del que està al rebost. No, vull dir, ara aquests dies que gaudirem d'aquests programes, cal dir que vull dir, el que gasta cadascú que seva és sagrat, tothom té els gustos i contragustos colors. Llavors doncs, és qüestió d'obrir la nevera, obrir el rebost, saber una mica el que hi ha i aprofitar tot el que hi ha, sempre i quan es pugui menjar, i així de pas doncs, no llancem coses, ja que és un tema molt important a la cuina. Per altra banda, també m'agradaria donar un detall d'aquesta recepta, que vindria a ser la ceba. La ceba, ja que la carbassa és dolça i és una verdura doncs, que no costa gaire que les fibres trenquin i sigui molt amorosa, aprofitaríem per posar-hi una ceba que també tingués aquestes característiques. Tenim la ceba convencional, la vulgar, la que sempre hi ha a casa, però en aquest cas potser, Pep, aprofitaríem per posar-hi una ceba de figueres, ja que també és més dolça i costa molt menys de desfer-se a temperatura, no?
La de Figueres és aquella que és més blanqueta i una mica
sí,
rosadeta,
sí, ja
oi?
Sí, podria ser una xalota, ja podria ser una babosa, altres tipus de ceba que no fos tan estellosa per tal que el conjunt fos també més amorós.
D'acord. També és interessant això que heu dit dels quicos, perquè clar, els quicos els tenim com si fossin una gominola i vosaltres ho heu posat en un sopar molt, molt interessant de vitamines
sí,
i saludable.
Sí, el divertit de la cuina és intentar això que deia el Pau, no? Que les coses que tens al rebost, a la mà, poder-les treballar de moltes maneres i intentar treure-les sempre del lloc on estan posades, que és en el pot dels aperitius, o amb el pot intentar passar les coses que estan als aperitius, passar-les en el primer plat, o passar-les en els postres, perquè no arribar a fer un postre amb un bolet un dia, un altre dia intentar anar barrejant les coses, per exemple, les bledes, Jo, nosaltres les treballem allà al restaurant i les posem com a postre, les treballem amb sucre, amb fruits secs, i fem com
ui,
una confitura, com una confitura amb bledes, i després ja treballes la verdura i la treballes cap al postre. I és una manera d'intentar jugar amb tots aquests temes.
Ah, molt bé. Bueno, doncs això em sembla que pinta molt bé, eh?
Home, podem fer moltes coses, i ja veurem.
I tant que sí.
Ara, que això de les fulles de carbassa m'has deixat molt intrigada, eh? Això de les fulles de carbassa.
Això aquí no tenim massa costum de fer-ho, si més no, potser es feia. I totes aquestes coses normalment sorgeixen de pagesos, més aviat de la gent que treballa al camp i necessitava doncs sobreviure amb quatre coses. Avui en dia el mercat és molt ampli i ho trobem tot a la mà, com aquell qui diu, eh? Pagant ja ho tenim tot. Però també és molt interessant, sí, saber que, per exemple, a Itàlia o sobretot a l'Àfrica s'utilitza molt aquesta fulla, inclús a restaurants molt específics de les zones, aquestes que hem comentat.
Molt bé. Doncs, si us sembla, quedem d'aquí 15 dies i ens expliqueu alguna cosa més.
Home, d'aquí 15 dies ens hem de preparar perquè ja venen els panellets, els moniatos, les castanyes, i haurem de començar a treballar totes aquestes coses, no?
Bueno,
intentant seguir una miqueta la temporada i ens toquen ja els panellets i...
Continuarem fent boletes.
Això agrada, això agrada, fer boletes. Doncs, fins d'aquí 15 dies. Si teníem gana, ara ja, amb això dels panellets ja... Ja se'ns ha acabat d'obrir del tot, eh?
Força gana, sí. Jo no sé si ho he apuntat tot bé, no sé si m'ha donat temps a prendre nota de tot.
Si algú no ho ha apuntat bé o té dubtes o així, pot escriure al blog i mirarem de que ens ho contesteu al Pep o al Pau, oi?
Intentarem estar sempre a la white, per intentar tindre la gent contenta.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Hi havia una vegada. Contes per infants explicats per la gent de Sant Feliu de Codines. Hi havia una vegada. Contes per somiar, contes per gaudir, contes per riure, contes per a tothom.
Avui tenim com a convidada la regidora d'Ensenyament, Cultura, Festes i Gent Gran, Marta Verdaguer. Bona nit.
Hola, bona nit.
La Marta és la regidora d'Ensenyament, que vol dir que és la persona de l'Ajuntament que actualment s'encarrega de vetllar per les escoles i l'Institut de Sant Feliu. Però avui no ha vingut a explicar-nos res d'això. Avui ve per explicar-nos un conte. Quin conte ens explicaràs?
Doncs mira, de moment us vull donar les gràcies per convidar-me a participar en aquest programa, perquè llegir contes i explicar contes és una cosa que sempre m'ha agradat. I ja ho trobava a faltar una mica perquè els meus fills s'han fet grans i ja no es deixen que els expliqui tants contes com fins ara. I he triat un conte que li he explicat diverses vegades a casa als meus fills quan eren més petits, que es diu El color de la sorra. És un conte que a mi m'agrada molt. Bueno, ja em direu al final si a vosaltres també us ha agradat. I a més, doncs, és un conte que col·labora amb una ONG que es diu Art and Life, i que treballa per apropar l'art al major nombre de nens i nenes que pel lloc on viuen i per on estan doncs no disposen del material i dels recursos que tenen els nostres fills. I és aquest conte, de la Elena O'Callaghan i la Maria Jesús Santos.
Sembla interessant això que ens expliques.
A veure. A mi m'agrada molt.
Doncs vinga, el conte d'avui, del Hi havia una vegada.
Comencem?
Sí.
La neu de l'hivern somriu.
Diu el meu avi que el món és molt gran. Tan gran que si ajuntés tots els nostres ramats mil vegades, fins i tot quedaria espai per molts altres ramats, mil vegades com el nostre. M'agrada dibuixar els ramats a la sorra. Tots els camells i les cabres tenen el mateix color a la sorra. Però jo sé que cada camell és diferent, que cada cabra és diferent.
Són les quatre estacions que l'any tindrem, la primavera, l'estiu, la tarda...
Al cap vespre tanco les cabres al corral i sempre sé si em falta alguna. Les conec totes, pel seu color i pels dibuixos que hi ha a la seva pell. Avui he trobat a faltar la Natjama. Té una taca blanca al front, en forma d'estrella. A la sorra puc dibuixar la Natjama, però no puc pintar-li de blanc l'estrella. Quan perdo la Natjama a les dunes, vinc des d'allà dibuixant-la a la sorra. Cada 20 passes m'aturo, m'ajupo i faig el seu dibuix amb el dit. I al seu costat, el corral. Penso que si ella veu aquests dibuixos, els anirà seguint fins a tornar al corral. Això si no es desperta el xaloc i se me'ls emporta. La meva mare diu que això són ximpleries, que les cabres no miren els dibuixos dels nens a la sorra. Això diu la meva mare, però jo sé que no és cert. La Natjama ha tornat sola al corral moltes vegades perquè ha seguit els meus dibuixos. La Natjama té gana, la resta del ramat també. Ho sé perquè menja els cartrons i el paper que troba per allà. Diu l'avi que no recorda una època de sequera com la d'ara. L'avi és savi, perquè ha viscut molts anys i sap moltes coses. De vegades m'explica històries que gairebé semblen impossibles de creure. Explica que quan tenia la meva edat portaven les caravanes de camells fins al mar. Però això va ser abans de la guerra. Una guerra que, segons expliquen els grans, ens va treure de les nostres terres i va deixar l'avi coix per sempre. L'avi diu que el mar és blau. Jo mai no l'he vist al mar, però l'he dibuixat a la sorra. El meu mar no és blau. És del mateix color que les cabres i els camells, del color de la sorra. L'avi també diu que el dia que jo vegi el mar podré pintar-lo de blau i que aquell dia serem lliures. Jo no sé quan veuré el mar, però m'agradaria pintar-lo de color blau. Tampoc no tinc llapis de colors. Abans n'hi havia una caixa a l'escola. però a poc els llapis se'ns van anar fent petitons, fins que ja no podíem agafar-los amb els nostres dits. No teníem llapis, però encara ens quedava paper, i jo hi feia els dibuixos amb cendra. L'agafava del braser, sense que la meva mare se n'adonés. Després de prendre el te, quan ella recollia els estris, jo m'hi apropava i m'omplia les butxaques de cendra, encara calenta. Alguna vegada, fins i tot havia arribat a cremar-me. Poc temps després, es va acabar també el paper, i llavors vaig deixar de recollir les cendres per pintar. La Maima, la mestra, era l'única que tenia un llapis. Era un llapis estrany, molt gruixut i de color blanc. L'anomenava guix. Ella dibuixava amb el guix una lletra en un tros de fusta i nosaltres l'havíem de copiar a terra amb un pal petitó. Si no teníem palets, ho fèiem amb el dit. Deia la mestra que si ens agradava dibuixar, també ens agradaria escriure. Els dibuixos signifiquen coses i les paraules també. Aviat vaig aprendre a escriure. Les meves primeres lletres se les van dur al vent. Aquell dia havia trigat molt a dibuixar el meu nom. Amb molta cura havia traçat amb el dit el meu nom a la sorra. Per fi escrivia. Volia que el pare, la mare, l'avi i els meus germans i germanes vinguessin a veure la meva primera paraula escrita. Després de la classe vaig córrer esverat a la Jaima. «Mare, pare, avi, ja sé escriure! Ja sé escriure, veniu tots, mireu!» I quan va arribar, el vent s'havia emportat les meves lletres. Les meves primeres lletres. La meva primera paraula. Abdullah, que és com jo em dic. Allà on abans era el meu nom, ara només hi quedaven petits monticles de sorra, uniformes i perfectes. Ni rastre de les meves lletres. Em vaig posar a plorar. El vent és un lladre. Aquell dia vaig comprendre una mica l'avi, quan sempre em deia que el desert tot és efímer i fugaç. Fins i tot les estrelles, fill meu. Jo mirava l'avi sense entendre res. Avui plorem perquè hi ha sequera. Demà vindrà la pluja i plorarem per les plagues de llagostes que destrueixen totes les collites al seu pas. I a mi em semblava que aquell demà mai no arribava. Jo he vist ploure 3 vegades. Gairebé no me'n recordo. Era molt petit l'última vegada que va ploure. Acostumat a les tempestes de sorra, recordo que l'aigua em molestava. Pare, has vist alguna vegada una plaga de llagostes? Sí, fill, és gairebé pitjor que la sequera. Quan el vent és favorable, avancen 200 quilòmetres cada dia. I si plou, arribaran fins aquí les llagostes? No ho crec, fill. Aquí no hi ha res per arrasar, ni res per menjar. En aquesta part del desert, tan àrida i tan aspra, amb prou feines hi creix res. Vaig veure plagues de llagostes quan érem a les nostres terres. Segons l'avi, ara estem en temps de sequera. Fa anys que no plou. Ni per aquí, ni pels llocs on el pare porta a pasturar els camells. El meu pare passa molt temps fora de casa. Se'n va amb els altres homes del campament, amb tots els seus ramats, i triga mesos a tornar. Diu l'avi que se'ns moren molts camells perquè no hi ha aigua. Han d'anar a pasturar molt lluny. Tan lluny que es moren de set i de gana pel camí. Jo no vull que es mori el meu ramat. Aquest matí he fet un altre dels meus dibuixos. El meu ramat. Les cabres i els camells envoltats de cactus, palmeres, aloes, acàcies... Fins i tot he dibuixat un baobab en el centre. Ets ximple, Abdullah, es burla el meu germà. Babau més que babau. Això que has dibuixat no existeix. Però jo sé que sí que existeix. M'ho ha explicat l'avi. I m'ho ha ensenyat al seu llibre. Diu que això és un oasi. L'avi és savi. Algun dia veuràs tots aquests arbusts i arbres junts i podràs pintar-los de color verd, de molts verds diferents. Aquell dia, Abdullah, aquell dia serem lliures. Mentre no arribi aquell dia, el meu oasi, com el meu ramat i el meu mar, seran del color de la sorra. Tan bon punt es desperti el vent de la tarda, sé que el meu oasi de color sorra desapareixerà, com desapareixen tots els meus dibuixos. Se'ls emporta el vent. Però llavors faré un altre dibuix. La meva germana gran pastant el pa o la mare preparant un licor de dàtils. Ara dibuixo a la sorra davant la nostra Jaima. Arriba la mestra i em somriu. Entra dins i parla impacient amb la mare. No entenc el que diu. Poc després surt en presses i m'agafa per la mà. Abdullà, tinc una sorpresa per tu. Vine, corre. He de deixar el meu dibuix a mitges. Em fa ràbia. Sé que abans que se l'endugui el vent, la meva germaneta petita el trepitjarà i ni tan sols se n'adonarà. La mestra m'ha arrossegat gairebé fins a l'escola. A la porta hi ha un camió. No és el camió de sempre, el de l'aigua. Hi ha unes persones que no parlen la meva llengua. Descarreguen unes caixes molt grans. La mestra n'ha obert una i me'n mostra el contingut. «Mira, Abdullà!», exclama radiant. «Paper, llapis de colors, fixa't quants colors, i pintures, tot tipus de pintures, llibres, i quaderns, i pinzells, i tisores, i...» Als ulls de la Maima hi ha una brillantor especial. Jo no sé què dir, estic encisat. Una de les senyores em mira somrient i em diu amb accent estranger. «M'han dit que t'agrada molt dibuixar». A partir d'ara tindràs sempre llapis de colors i paper. Et ve de gust que dibuixem junts? Surto del meu encanteri. Haig d'anar corrents a explicar-ho a l'avi, això. I mentre no arriba aquell dia que l'avi espera, pintaré de mil colors el meu ramat, el meu oasi, el meu mar i moltes coses més que ja no se les endurà el vent. Encara que, per si de cas, continuaré dibuixant a la sorra. Si la Nat ja m'espera, sempre podrà tornar al corral. Això, si no es desperta el xaloc i s'emporta els meus dibuixos del color de la sorra.
L'hivern són les quatre estacions que l'any tindrem, la primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern, calor, fred i pluja...
Marta, un conte molt maco, un conte molt enriquidor, alhora molt educatiu. Te'n dones compte de la sort que moltes vegades tenim nosaltres, que tenim de tot, ens falta de res... i que hi ha nens i hi ha molta gent que no tenen la mateixa sort que nosaltres. Vull aprofitar també per dir-vos que dilluns 13 d'octubre hi ha una exposició al Centre Cívic on tractarà d'aquest tema del consumisme, que es titula Exposició Aprenent a Consumir amb Responsabilitat. Serà a les 7 de la tarda a la sala, com hem dit, d'actes del Centre Cívic La Fonteta. Aquesta exposició té com a objectiu fomentar l'adquisició i millora d'hàbits de consum responsable entre la població. El format d'exposició està desglossat entre 32 panells informatius que alhora poden dividir-se en dos grans temes, els drets i deures dels consumidors i l'etiquetatge obligatori dels productes. Marta, t'ha agradat venir a la ràdio?
Ah, sí, m'ha encantat, sí, sí.
Ho recomanaries a altres nens i a altra gent gran que vinguessin a la ràdio?
Ho recomano molt, i això de viure un directe és... bueno, si no et guanyen els nervis, és molt enriquidor, de veritat. Està bé, val la pena.
Doncs em sembla que avui, pel soroll que sento fora de l'estudi, a la secció Digues la teva, tenim un munt de valents.
Ooh.
Quin munt de gent que tenim! Tenim nenes petitones, tenim nens grans i també tenim una mestra.
Sembla que ja sé de què parlarem avui.
De l'esdeveniment més important del mes de setembre, la tornada a l'escola.
Però per què han vingut nenes grans i nenes petites i nens?
Mira, per una casualitat, tots han començat una nova etapa. Les petites han començat primer de primària i les grans primer d'ESO. I la mestra, la Manolita, ens explicarà també com és això dels primers dies, però des de l'altre punt de vista, el de les mestres.
Bé, doncs per parlar de l'ESO ha vingut la Mireia Vilalta, la Berta Joan, la Jana Casas, l'Alba Lloberes i el Roger Nuevo, que a més de canviar d'escola, aquests dos últims han canviat de poble, ja que fan l'ESO a Caldes, oi? Com va això d'anar amunt i avall, de canviar de poble?
Bé, un dia ens pugen uns pares i l'altre dia ens baixen uns altres.
Us aneu combinant com podeu.
Sí.
I a vosaltres, això de canviar de vorera, que només heu fet un canvi de vorera, com va?
Bé, però nosaltres a primària, doncs, jugàvem al pia-pia i això, hem arribat a secundària i volíem jugar-hi i tothom se enreia de nosaltres i...
I no us deixen jugar-hi?
Bueno, sí que ens deixen,
ah,
però se'ls riuen de nosaltres.
Bueno, vosaltres feu la vostra.
I també, bueno, entrar a les 8, que ens costa una mica.
Ui, xan, a les 8.
I també que nosaltres al principi estàvem molt il·lusionades amb que tindríem taquilles i això de les claus, però que no sé, tampoc és res de l'altre món.
Ah. I les petitones? Què ens volen explicar les petitones?
Doncs l'Aina Vendrell i la Sandra Roura també han creuat la vorera. Heu canviat d'edifici també vosaltres, Ugas?
Sí. Sí.
Molt bé. I la Marina Grau, que també ens acompanya aquesta nit. Tu has notat molt el canvi, Marina?
Sí. Sí.
Ara comparteixes el pati amb els grans?
Sí.
Sandra, has notat canvis amb els mestres?
Sí.
Quins canvis has notat?
Callat més.
Sí? I Aina, has tingut deures ja?
Sí.
Sandra i Aina, ara sou les petites al pati. Com ho porteu això un altre cop?
Bé.
Marina, què et sembla això de tenir tants llibres?
Bé.
Quin és el que més t'agrada?
Tots.
I a vosaltres?
També.
També.
Us han canviat també el format de les taules a vosaltres, oi Marina?
Sí.
Molt bé.
I tu, Manolita, com ho vius això del primer dia? Prendre tants noms, tants nens de cop?
Bé, jo de fet l'any passat ja coneixia els nens que tinc aquest any, però mica en mica ens anem coneixent més i tots els mestres tenim molta feina, els nens tenen molta feina, és posar-se tots en òrbita i bé, i anar fent i mica en mica ho anem traient tot.
Va bé. I aquest any t'ha tocat tutoria, a part d'educació física, tens tutoria.
Sí, sí, és una nova experiència, m'ho estic passant molt bé, hi ha molta feina, molta feina, reunions amb pares, i... però bé, és molt maco això d'estar a la classe amb, tots, amb els teus nens, perquè acaben sent els teus nens, cosa que abans eres de tothom, sí, però no tenies caps de teus. I molt bé, molt maco.
Va bé. I a més tu doble experiència, perquè també ets mare i també ets mestra, i sents les dues sensacions al mateix dia.
Sí, i a més això de ser mare i de ser mestra t'ajuda molt a comprendre que de vegades les coses, oi? Que són una mica, bueno, al principi doncs s'ha de pensar moltes coses, com a mare has de pensar moltes coses, com a mestra també, i bé, t'ensenya a ser una mica més benevolent amb les coses, no?
Molt bé. I el Roger, que vas a Caldes, quan va ser la festa major aquí vau haver d'anar a estudiar, oi?
Sí, però bueno, ara el dilluns que ve, el dia 13, fem festa nosaltres.
Ah, ja ho sabem, ja que teniu la revenja. Aquí al programa, si el seguiu escoltant, tenim l'agenda de primeríssima mà, tot el que faran a Caldes.
Ah, sí?
Sí, sí. I bueno, doncs ens agrada molt que ens vingueu aquí a parlar i a explicar aquestes sensacions, i voldrem que vagin venint més nens i que si voleu tornar un altre dia a explicar més cosetes, doncs torneu. Doncs bon vespre a tots i estudiar força. Doncs, com us deia, a la secció Que fan de bo, avui tenim de primeríssima mà la programació de la Festa Major de Caldes i també coses que fem per aquí Sant Feliu. Bon vespre. Ens vens a explicar això?
Bon vespre, sí, Anna. Mira, a Sant Feliu de Codines, el dia 11 pel matí, a les Aldees Sos, es farà una jornada de portes obertes i també s'inaugurarà la Casa Comunal i Jocs per la Canalla. El dia 12, a la Sala del Teatre del Centre Cívic La Fonteta, acollirà a les 12 del migdia l'espectacle Titelles, el ratolí viatger. I a Caldes de Montbui, com que és la Festa Major, diverses activitats. El dia 10, a 6:15, l'espectacle Revolució de la Companyia Pentina el Gat, a la plaça de la Font del Lleó. A les 8, l'espectacle amb Merci Bianc de la companyia Momúsic Circus, també a la Font del Lleó. El dia 11, a les 10, la xerranca, joc de gegants al carrer, a la Font del Lleó també. A les 11, animació al carrer amb Gumbo Jazz Band, a l'avinguda de Pi Margall. A 6:15, espectacle infantil amb Pallasso, de la companyia de Marcel Gros, a la Font del Lleó. I el dia 12, a les 11, juga a ser bomber, un joc per menuts, a la Font del Lleó també. A 12:15, cercavila de gegants i capgrossos, des de l'embalat fins a la plaça de la Font del Lleó. I el divendres, dia 17 d'octubre, a les 9, gat, guerres per l'aigua termal, jocs d'estratègia amb aigua, al nucli antic del poble. A Castellterçol, el dijous, dia 9 d'octubre, contes de la Mercè Rodoreda amb Pep Palavilla, en el bibliobús al centre del poble a les 7 de la tarda. I per acabar, a Granollers, Nora i el jazz, concert familiar recomanat a partir de 3 anys. Taller infantil, crea el teu propi instrument al vestíbul del teatre a les 5 de la mà de la Nora, una nena que viu a Nova Orleans. La Big Band de Granollers ens presenta tots els instruments de la formació, els sons i els diferents estils del jazz, swing, gospel, fusión, el diumenge, dia 19 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la sala gran de l'auditori.
Molt bé, tenim un munt d'activitats, Sant Feliu,
encara calma, que no sigui Festa Major, n'hi ha a tot arreu.
Molt bé, molt bé, i a més molt interessants. I amb aquesta secció és el que intentarem, que us assabenteu de totes les coses on pugueu anar, que el que es quedi a casa sigui perquè vulgui, perquè de coses ja en veieu que n'hi ha forces. Ui, amb aquesta secció que sento, aquesta és l'última. No ens hem donat compte i ja se'ns està acabant el temps. Saps que tens el temps just, oi, de dir l'endevinalla?
Sí, sí, tenim el temps just.
Ah, però no diguis la solució, eh?
Ah, no!
Ah, no, no, que pensin, que ens escriguin o que ens ho diguin. I si en saben alguna de ben difícil, que també l'escriguin. I així farem com una mica de concurs.
Molt bé, doncs. Per començar, avui us en diré una de molt curta i molt senzilla. Diu així: una capseta blanca que s'obre i no es tanca. Què és?
Ui, a veure, com ho has dit, una capseta?
Una capseta blanca que s'obre i no es tanca. Què és?
Ui, noia, això de que és fàcil, em sembla que haurem de rumiar una bona estona, eh?
És fàcil, és fàcil.
Una capseta blanca.
Molt fàcil.
Bueno, bueno, ja veurem qui la sabrà d'aquí 15 dies. Espero que el programa us hagi agradat força. Hem intentat fer unes seccions que siguin amenes per tothom, hem après moltes coses de la biblioteca que no sabíem, que no només hi ha llibres, sinó que hi ha CDs, que hi ha revistes. La Pilar ens ha dit que féssim servir les revistes, que són molt importants i n'hi ha de moltes coses, de moltes seccions. Els DVDs, que diu que també podem trobar documentals, potser n'hi ha alguns d'animals o així. També, si ja sou una miqueta més grandets, que sabeu llegir i escriure, pot ser molt interessant això que ha explicat del Club de la Lectura, que de ben segur que hi podeu anar algun dia a mirar-ho, a preguntar, i segur que la Pilar o la Teresa us informaran molt bé. Després la cuina. Heu vist que divertit que és cuinar? Jo ja em veig allà fent aquestes boletes, a veure què tal. I això dels quicos, doncs mira, deixem que els quicos siguin una gominola i fem-los servir per menjar sa i bo. Això sí, ja heu sentit que el tema de cuinar la carbassa, tallar-la, tocar el foc, tot això us han d'ajudar els pares. Vosaltres dediqueu-vos a aquest tema de les boletes. I ja sabeu que han dit que fem servir la imaginació, que si no tenim aquest formatge tan bo que ens han dit, doncs busquem un altre, o els hi pregunteu als pares a veure de les coses que hi ha a la nevera què podem fer servir, que sobretot el menjar no es pot ni tirar ni res. Ja heu sentit el conte que ens ha explicat la Marta tan maco, que hi ha nens que no tenen res, no tenen ni un llapis, ni un paper, i nosaltres a vegades ho malgastem tot i ho tirem tot. El Francesc també ens ha convidat a anar a l'exposició que faran justament sobre aquest tema, com un consum responsable, aprendre a què comprem i a què no comprem i com fer servir, reutilitzar materials i tot això. Em sembla que ha de ser molt interessant i el tindreu tota una setmana exposat. Ah, i abans que entri aquesta exposició, no us oblideu de passar pel centre cívic, per la sala d'actes, que hi ha totes les fotos del concurs de la Festa Major. Jo hi vaig anar-hi ahir al vespre, que era l'entrega de premis, i a quasi bé totes les fotos hi ha un munt de nens de Sant Feliu. I aneu-hi, perquè potser us hi veieu allà. Bé, això és tot. Em sembla que aquest programa ha sigut força engrescador i esperem que d'aquí 15 dies ens puguem tornar a trobar. La gent que hem fet aquest programa ha sigut Susana Reyes, Conxita Sans, Pilar Tura, Eva Oriols, Francesc Roura, Pilar Garcia, Pau Corderes, Pep Barberà, com a conductora del programa, Anna Gené, directora Marina Carbonell, i com a tècnic, Pau Ibars. Moltes gràcies.
Il·lusió compartir tot això. Moltes gràcies de debò.
Petits i grans, que això no s'acaba aquí. Abans de marxar, ens hauríeu d'ajudar una mica. Mireu, els nois que tenen la veu una mica més greu la faran anar així, que diu adeu, adeu, tum, 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 adeu, adeu, tum, tum, tum. A veure, nois, adeu, adeu, tum, 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 adeu, adeu, tum, 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 adeu, adeu, tum, 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 adeu, adeu, tum, tum, tum. Les noies que tenen la veu una mica més fina de poder aixecar una mà enlaire la fan anar cap a un costat.